La ràdio al carrer. Els resums de la festa major.
Ara ens acompanya una persona molt il·lustre de la nostra ciutat, el Josep Florensa.
Hola, bon dia.
Historiador local, investigador, membre del grup d'estudis, una eminència.
No, una eminència no, sí, una miqueta només.
Déu-n'hi-do, has fet xerrades, has fet treballs reconeguts, no només a la ciutat, sinó fora de la ciutat també.
No, això no.
Sí, sí, que sí, sí. No siguis tan modest, que és així. Em refereixo, bueno, tu vas escriure un llibre fa poc.
Sí, el vaig publicar per Sant Jordi, el primer llibre de la meva vida.
I em consta que ha sigut un èxit total.
Els vam vendre tots. En 10 dies vam vendre tota l'edició, 300 llibres.
És un llibre sobre el paisatge agrícola de la nostra ciutat, repassant una mica la història dels últims anys, dels últims decennis, segles.
Sí, és a dir, la intenció era, abans que Esplugues fos el que és avui en dia, que és una gran ciutat residencial amb 49.000 habitants i pràcticament tot urbanitzat, abans havia estat un territori doncs, bàsicament agrícola i natural. I llavors la meva pregunta era, bueno, quan era agrícola, com va créixer, com es va desenvolupar això? Doncs fa 5 anys em vaig posar mans a l'obra a intentar racionalitzar tota aquesta evolució del paisatge agrícola i ramader, i llavors vaig estar buscant les dades que hi havia, que hi havia poques. Les dades estadístiques les comencem a trobar a partir del 1851, i llavors el que vaig fer va ser historiografiar tota l'evolució de l'agricultura, de la producció agrícola del municipi, des d'aquells moments, 1851, fins la desaparició d'aquesta activitat i com es va efectuar paulatinament. Llavors, el llibre en si té dues parts. Una primera, que és la síntesi, les conclusions i l'estudi objectiu científic de l'evolució del paisatge agrícola. I la segona part, que són 160 pàgines, que corresponen a la història de 80 masies. 80 masies i cases de pagès. Masies, hi ha les masies, les petites i les grans, les grans rics, els terratenents. I després hi havia les cases de pagès de la gent més humil que treballaven la terra d'aquests senyors més rics que els hi arrendaven la terra o treballaven de jornalers o que bé treballaven de masovers. El que passa que, bé, és la història de la producció agrícola, els usos de la terra, la producció agrícola, és a dir, amb el que es feia, bàsicament fins al 1885, en què arriba la filoxera, Esplugues era una terra de cereal i de vinya. El 60% era vinya i el 40% era cereal, si ara no m'equivoco. El que passa que quan va arribar la filoxera va desaparèixer la vinya pràcticament i es va diversificar la producció agrària. A partir d'aquells moments doncs, es van implantar fruiters, pruneres, pomeres, presseguers, el que hi hagués. Es va seguir amb el cereal, evidentment, i quan es van portar els plançons de vinya americana es va tornar a replantar de vinya i llavors el que faig és historiar aquestes masies quan a poc a poc van desapareixent totes. Llavors en la història d'aquelles famílies es veu que després de la Guerra Civil Espanyola va ser un gran atzucac a nivell familiar i a nivell productiu i de transformació social. Es van començar a abandonar molts conreus, que és el cas de la meva família. Jo era de Can Cargol i doncs, bueno, a partir dels anys 40 s'implanta de manera majoritària i de manera paulatina la indústria. Llavors el que hi ha és un procés que es cavalca un damunt de l'altre en què la indústria substitueix a l'agricultura. I en la mesura que la indústria arriba hi ha un creixement demogràfic molt important. Llavors, clar, la terra, al fil cap és... La terra és el suport de l'activitat humana. Els humans hem de treballar per viure. Llavors, si hem de treballar en agricultura, treballem a la indústria, o treballem de la ràdio, o treballem en un bar. Llavors, és a dir, el sol d'Esplugues va ser engolit per la gran activitat productiva de la gran ciutat.
Ja us he dit, és una enciclopèdia, aquest home.
No.
Sap moltíssimes coses. A part del llibre, també has fet treballs sobre l'aigua.
Sí, però això encara no dic res.
Encara no vols dir res? No, no vols avançar res?
En el llibre està explicat, és a dir, els usos de l'aigua, evidentment, en el llibre això hi ha 4 o 5 pàgines dedicades a explicar els usos de l'aigua, és a dir, l'agricultura, doncs, bàsicament, el que hi havia era, quan plovia, doncs, anava bé, era necessari, era imprescindible, el clima ha canviat, però, mira, per exemple, hi ha un acte de l'Ajuntament que explica que el 1860, quan plou, a la tardor, el torrent de la Creu, és a dir, on el carrer Montserrat passa,
sí,
fa aquell revolt,
sí,
que baixen aquelles escaletes que hi ha,
sí,
que fa molts anys que hi anem, i no baixa ni un rajol d'aigua per sobre. No,
perquè està colgat de terra.
No, però per sobre, l'acte municipal diu que hi havia un rierol de 3 metres d'amplada.
Això baixava de la muntanya.
Sí. És a dir, els usos han canviat. A Esplugues hi havia mines d'aigua, mines fetes... ara ho estic trobant actes de construcció del 1600, del 1700, que portaven aigua a les grans cases, als grans senyors, i aquestes aigües que portaven de les muntanyes d'Esplugues, petites, les venien en plomes, que es deien, i llavors les distribuïen. És un treball que Sant Just d'Esvern, als anys 60, no, sí, 60, 70, 80, va fer el grup d'espeleologia d'Esplugues amb una sèrie de gent, i Esplugues no es va arribar a fer, i aquesta és una de les tasques que hem de desenvolupar. A partir dels anys 20, a partir del 1905, però bàsicament a partir dels anys 20, és quan la Companyia d'Aigües de Barcelona desenvolupa tota la xarxa d'aigües, i llavors aquest sistema que he comentat abans queda obsolet i es deixa de fer servir.
Però encara queden mines d'aigua sota la terra.
Bueno, sí,
tu i jo sabem.
Tu i jo sabem,
ho sabem, que
però no funcionen.
No funcionen.
No funcionen, ja estan, estan tallades contínuament.
I inaccessibles.
Sí, sí. I
en gran part.
Sí, sí, no, i estan colgades. I no té, no, és un passat arqueològic, diria.
Sí, però que està allà enterrat.
Sí, clar.
I que de moment, si no ve un gran especulador, sí, que vulgui forar de la terra...
De l'última vegada que vam parlar tu i jo he trobat els documents de construcció, és a dir, llicència d'obres per poder efectuar-los i tot això. Ens anem al 1600, 1700.
O sigui, això ja és segle XVII, segle XVIII...
Segle XVII, segle XVIII... O sigui, el que passa, el problema de la història és que és un capdell de llana que té molts fils. Tu vas investigant i, ai caram, et trobes un tema. I al cap d'un temps en trobes un altre. I tu vas apuntant temes, vas prenent notes, però clar, el difícil és que t'has de centrar en un objectiu i aquell objectiu desenvolupar-lo. El pas següent del llibre aquest, que jo no sé exactament quan el faré, és el paisatge industrial d'Esplugues de Llobregat. Que això és una cosa que vaig iniciar fa 10 anys i que ho faré un cop hagi acabat el treball que hem fet al Raval, que hem fet un treball d'equip de 5 persones.
Ens consta.
I llavors, durant tot aquest any, el grup d'estudi d'Esplugues farem totes les conferències sobre el Raval. Llavors, el que passa al Raval també, en certa mesura, és un paral·lelisme amb el que va passar al municipi d'Esplugues de Llobregat.
El Raval és el centre històric o no és el centre històric?
No, el centre històric és la Sagrera, la parròquia i tot el que hi havia al voltant. El que passa que hi havia un segon nucli de creixement que va ser el Raval.
Però primer és l'església, abans que la resta.
Sí, jo sóc d'aquesta vida, sí.
Molt bé.
Escolta, Josep, jo visc a Campí.
Sí, ah, val, sí.
Jo visc a Campí.
Sí.
Aleshores, alguna vegada que he volgut fer alguna coseta, em diuen que sota de casa meva i sota de la plaça Santa Magdalena hi ha passadissos.
Hi ha grutes.
Hi ha grutes.
Sí, clar. Hi ha 3 grutes, concretament. Però aquestes grutes estan colgades intencionadament. A Can Cargol en teníem una. La gruta té una funció bàsica. Antigament no hi havia neveres. I la gruta és una glacera. És una fresquera. Les fresqueres, a Can Cargol en teníem una, teníem uns pocs metres, i allà guardàvem la fruita. A Campí també hi és.
Sí.
Hi és. Sí. Jo no sé on arriba. Can Ramoneda en tenia una, Can Cortada en tenien una altra.
Sí.
Jo el que sé és que al segle XVIII, o no sé exactament quan, va haver-hi una baralla, una disputa, una desavinença entre el comte de Sant Miquel, baró de Maldà, i els propietaris de Can Ramoneda, i la gruta que es comunicava amb les dues es va tallar. Però la gruta en si és una fresquera.
Però ara Can Ramoneda també pertany als comtes de Sant Miquel.
Estic entès que sí, sí, sí.